Vaig començar jo sola. Poc després, com la cançó dels elefants de la teranyina, s'hi van anar sumant una, dues, tres, quatre persones. No ens en vam adonar que ja n'érem centenars, amb els braços elevats al cel, aguantant una enorme tela. Si tornava a ploure or, no ho tornaríem a veure, impotents, per la televisió.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric, quan un projecte té èxit, es consolida, però ho fa sense deixar de reinventar-se, anant a un públic fidel i als nous sectors. El programa d'avui és un exemple d'això perquè parlarem de tres iniciatives consolidades que no paren d'avançar. D'una banda, farem crònica del setè Sant Cugat Fantàstic de la mà de dos dels seus seguidors més fidels, l'Elias Villalonga i l'Amadeu Pi. I també del tercer Soc Fric i Soc Cultura, que ha inclòs l'entrega del cinquè Premi Frederic Pujolar de Literatura Fantàstica. De l'altra, entrevistarem alguns dels integrants i impulsors del Concili Fatiller, un projecte literari per recuperar la mitologia catalana que acaba de complir 3 anys de vida i que acumula un bon grapat de publicacions a l'esquena. Amb tot, esperem descobrir la clau de l'èxit dels projectes de gènere fantàstic del nostre país que no paren de créixer. És el que donarà de si el tercer Quimèric d'aquesta 6a temporada que fem amb el Roger Benet a les vies de so i l'Iker Mons a la producció i a les xarxes socials.
Quimèric als festivals.
Del 24 al 26 de setembre ha tingut lloc el 7è Festival Sant Cugat Fantàstic. Nosaltres teníem molts actes per seguir i hem enganyat a dos dels seguidors més fidels d'aquest festival, cugatencs, l'Elias Villalonga i l'Amadeu Pi. Benvinguts al Quimèric de tots dos.
Hola, què tal?
Hola, què tal? Gràcies.
Vosaltres aneu al festival des que es va crear, perquè el teníeu al costat de casa. Aquest any com l'heu vist? Si aquesta 7a edició, com quin ambient heu notat?
Tant el Marc Carreter com el J.R. Armadàs s'ho treballat molt, preparen molt bé les projeccions, el programa. Potser el tema comunicació no està potser ben treballat a nivell d'Ajuntament, potser és el punt una mica feble, però l'ambient és sempre molt, molt xulo de fans del Fantàstic. I clar, amb aquest any de pandèmia no ha sigut tan, potser tan lluït a nivell de públic com altres anys, però déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Home, l'any passat també vam enganxar a la pandèmia, perquè poc després ens tornaven a confinar amb aquests confinaments municipals, tocs de queda, vull dir que més o menys, no?
I de fet, a veure, jo també penso que una de les coses a millorar clarament és la comunicació. Perquè en una ciutat de 90.000 habitants com Sant Cugat, que no hi hagi 200 persones a totes les sessions, doncs no s'explica. De fet, jo durant el Sant Cugat Fantàstic, parlant amb gent, hi havia molta gent que no sabia ni què era. Ja no que s'estava fent, sinó
amb una 7a edició, eh?
Exacte. O sigui que jo sí, penso que la comunicació és un tema a millorar.
I la programació què? Com ha estat aquest any?
Hi ha hagut menys producte de rodatges fets pel tema de la Covid. Jo n'estic convençut que han sortit menys productes. Hi ha molt producte de la terra, molt producte català, mallorquí. Sempre tiren ara últimament bastant d'Iberoamèrica, pel·lícules xilenes, argentines. I bé, bueno, en la línia del Fantàstic. Nosaltres, com que som uns incondicionals, diguéssim que pràcticament, excepte potser alguna una excepció, tot ens ha agradat, amb major o menor nivell.
Després parlarem de l'excepció, sí. A veure si es dona el cas, perquè tenim un palmarès bastant ampli per repassar i em consta que els heu vist totes, no?
Totes.
Us heu passat la llista abans del palmarès. Sí, no? Les podrem comentar bé. Vosaltres vau poder parlar amb el Marc Carreter, que és un dels codirectors, no, que comentaves abans, Elias, que estava molt satisfet de poder sumar aquesta edició més a la trajectòria del certamen.
És sobretot poder donar continuïtat al festival. Són 7 edicions ja. Vam tenir la sort l'any passat de que també vam poder celebrar una edició presencial. Aquest any ens recuperem una mica, fem 3 dies, 10 pel·lícules i 14 curtmetratges. Molt contents de poder celebrar un any més.
També vau poder parlar amb l'altre codirector, el J.R. Armadàs, que a més presentava un curt. A veure què ens podeu dir d'aquest curt.
Bé, el primer de tot és que tenia extras de luxe, aquest curt.
Sí?
Perquè sortim nosaltres.
Ah, sí? Això no ho sabia, això sí. No ho sabia.
O sigui, que a veure, clar, o sigui, a partir del que diguem a partir d'aquí ja queda una mica... La nostra objectivitat queda una mica en dubte. O sigui, fantàstic, vaja.
Perquè era el seu segon curt, però el seu primer en solitari, no? Perquè vam veure aquell altre curt que anava
Bé, ara ja puc fer l'espoiler perquè fa temps, no? Perfecte. Del tema de l'1 d'octubre,
sí,
no?
Sí, estan oberts, sí, sí, sí.
I que hi ha...
Un curt molt xulo amb l'Ivan Molero, que sí. Ha tingut molta presència en el festival, precisament, amb un llarg i un curt. Mm-hmm. I el de 60 segons, doncs, la idea és fresca, viatges en el temps i un tema de rabiosa actualitat, i no es pot dir res més, perquè si comença a anar pels llocs no és plan de fer spoilers.
Escoltem què n'ha dit ell.
Sí que fa molta il·lusió presentar-lo a casa, no? I a més és un curs 100% rodat a Sant Cugat, fins i tot amb actors de Sant Cugat com el Francesc Orella. Per tant, presentar-lo aquí és com jugar a casa, i és, ja estic molt content, no? I vindrà, doncs, això, la família, els amics, i per tant és un entorn molt, molt favorable i molt còmode. Esperem que aquesta, que no té mèrit que te'l seleccionin aquí, però que la que vingui més enllà, que sigui la primera passa d'un llarg recorregut d'aquest i dels propers que vindran, no? Perquè en el fons jo encara considero que estic aprenent i donant-me a conèixer i impregnant-me de tot el que és això de fer cinema. Per tant, de moment fer-lo, que s'estreni, que el vagin seleccionant, ja és per mi un supergran honor.
Doncs ja que hem escoltat, no, el que ens han comentat els dos codirectors del Sant Cugat Fantàstic, anem a repassar el palmarès, que potser és la manera més senzilla d'entrar en el que és la programació de cada festival. I jo em quedo molt sorpresa, no, de una mica del nom de la guanyador de la millor pel·lícula, no, que és Justici de Carreró. No, això és mallorquí, no? Mínim.
I tant.
A veure, abans de res, el jurat estava format per David Muñoz, l'actor Ramon Canals i també per l'especialista en efectes especials Mònica Murguia. Jo crec, digue'm a gosarada, que els noms que han guanyat tenen molt a veure amb els gustos d'aquest jurat, en el sentit de que són jurats que els irà molt la temàtica més bizarra, no? Una cosa més gamberra, desenfadada, i que prioritzen una mica el gore, no? Que no pas altres temes. No sé si esteu d'acord o no, però...
Absolutament. En el cas de Justici de Carreró és una fumada, diguéssim, però que costa una mica entrar-hi, et sobta una mica el producte, però quan hi entres, doncs, els riures estan assegurats i... Bé, no sé, està ben treballat, és irreverent, però blanc, perquè no es fica amb ningú així d'una manera desagradable i té molt recorregut.
La qüestió és que et passa una estona molt bona perquè és entretinguda, és bèstia, és exagerada i perquè és el que normalment la majoria de fans del sector esperen veure en una pel·lícula.
També és curiós el fet de que produccions mallorquines ens arriben poques als festivals, però jo les dues, tres produccions mallorquines que he vist les he vist al Sant Cugat Fantàstic, precisament. I que era l'altre, que no recordo com es deia...
Potser de Verano Rojo.
Verano Rojo, exacte.
Que jo diria que fan una referència, sí? Perquè surt un personatge així una mica gras, amb una cara de porc, i però això és Verano Rojo, perquè té altres referències cinèfiles, aquesta pel·lícula. I Tomeu Penya, que diu.
Si surt Tomeu Penya ja ho tenim tot guanyat, eh?
Gran escena del Tomeu Penya.
L'altra gran guanyadora, perquè no s'ho pot dir d'una altra manera, perquè s'han portat tres premis, és Anything for Jackson. S'han portat el premi a millor director, Justin Jett Dick, la millor actriu, Sheila McCarthy, i també ha guanyat el premi de la crítica dels Globos d'Oro i el premi del públic. O sigui, s'ho han dut tot. Nosaltres ja l'havíem vista aquí a Sabadell, al Festival de Sabadell. Què us va semblar a vosaltres? Perquè realment comença i et penses que serà una cosa i després acaba sent una altra completament diferent, no?
Jo penso que el premi és molt merescut. De fet, tinc la impressió que el jurat va tirar una mica cap a casa, no? Va escombrar una mica cap a casa, però jo coincideixo més amb l'opinió de la crítica i del públic, que aquesta per mi era la millor pel·lícula. A més és que, no sé com dir-ho, estava a un altre nivell, vale? O sigui, no era només una pel·lícula per frics del gènere, sinó que jo penso que és una pel·lícula que té recorregut comercial a sales normals i que estic convençut que funcionarà bé. Els actors són fantàstics, treballen superbé, el guió és molt original.
Molt.
I bueno, la producció té un altre nivell, no? De mitjans, de tot.
Pel públic que no se'n recordi de què anava Anything for Jackson, és... podríem dir que és una mena d'exorcisme a la inversa, no? O sigui, una pel·lícula d'algú posseït, però anem a buscar una altra cosa, no? No vull dir molt per si la gent no l'ha vist, però vaja, que quan comença, no? I aquesta parella d'avis una mica... grimosos, no? Que generen molt mal rotllo en l'espectador. I després aquell toc d'humor que també li dona... doncs que pugui agradar tots els gustos al final, no?, aquesta pel·lícula.
De fet, és que la parella protagonista té un encant especial, perquè, bueno, jo no els vaig trobar grimosos, són encantadors, una parella adorable d'ancians.
Sí, però és com un, ui, ui, hi ha alguna cosa, no?
El que passa és que ells tenen un objectiu i estan disposats a sacrificar-ho tot a aquest objectiu. I hi ha voltes que els sap molt de greu, però ells tenen un objectiu. I això és el que fa empeny la trama endavant.
I tant endavant, que va molt lluny la trama, eh? Sembla que acabi en un moment de la pel·lícula i no, i segueix. Però també ha triomfat bastant Death to Metal, que crec que l'havien vist a un altre festival, en aquest cas s'han portat el premi al millor guió del Tim Connery, no sé si l'heu vista.
Sí, sí, la vam veure a la Marató de Sang, justament abans de Justícia de Carreró, i bé, tot el que sigui en música heavy metal pel mig ja et genera una predisposició bona a veure sang i fetge, en el bon sentit, eh? Vull dir que et posa el cos a to. El guió també és correcte, un capellà posseït, bueno, posseït amb uns productes químics i que es, bueno, es torna...
Una altra fumada per,
sí,
la col·lecció?
Sí, una mica, sí. Però vaja.
Bueno, la línia del que s'espera d'aquestes, sí, pel·lícules.
Clar, és que una marató, tota pel·lícules així... devíeu sortir amb ganes de gravar un altre Curgore, no?
No, molt bé, molt bé. La veritat és que va estar molt bé.
Millor premi, millor actor, el Nau Albert per Ovella.
Ja, penso que és supermerescut. La pel·lícula aquesta va ser una sorpresa brutal. A més, cal tenir en compte que és com si fos el treball de fi de grau d'una escola de cinema d'aquí a Catalunya. I és tan fresca, tan original, i realment el Nau Albert fa un paperàs. No es pot dir que tingui gaire diàleg, però fa una interpretació brutal. I a més, vull dir, per mi mereix especial menció el subtítol. I no ho explicaré per no fer spoilers, però els subtítols són un percentatge molt important de la gràcia de la pel·lícula.
M'estàs donant moltes ganes de veure-la, eh? Perquè veig la il·lusió amb què em parles de la pel·lícula i...
No, per mi va ser una de les grans sorpreses. És fantàstica, jo la vaig trobar fantàstica.
Una digna cluenda del festival. Sí, sí, sí.
Aquesta va ser la de cluenda, eh?
La de cluenda, sí.
Que passen aquelles coses que es dona el premi abans de que l'hagi vist la gent.
Efectivament, sí.
Que ja hauríem de començar a canviar això perquè, no ho sé, eh? O de potser fet... vol servir de reclam, no,
bueno,
sé.
De totes maneres, el premi al públic no es publica fins l'endemà. O sigui que no... O sigui, els que s'han donat són els del jurat. O sigui, almenys el del públic sí que la té. Sí.
Tenien l'opció, no? Millors efectes especials per El cadàver insepulto.
El cadàver insepulto com a pel·lícula a mi em va agradar. Aquesta pel·lícula argentina, d'un pare que es mora i el tenen sense enterrar els fills, amb una mena que són fills adoptius, és una mena de, bueno, de secta. Oh. Però no tinc consciència d'uns efectes especials ni maquillatges especialment vistosos. La pel·lícula a mi em va agradar, la vaig trobar molt correcta, però per aquest aspecte no...
Potser és que no n'hi havia cap altre de grans efectes especials, no? Es van centrar en coses més petites...
És que si ho dones per Anything for Jackson també, és que clar, és que bon, anem a parlar al mateix lloc. Jo crec que potser va anar una mica per aquí per diversificar una mica, perquè ja et dic, no sóc conscient d'això.
La recomaneu, per això?
La peli? Sí, és una peli de festival, no crec que tingui molt més enllà, però sí, està bé.
Com voleu dir, us l'heu perdut, no la veureu mai més?
No. A mi em va agradar,
sí,
eh?
Sí.
Està bé.
Passable. Va, li posem el tic vermell,
sí,
al costat,
sí, sí,
no?
Sí, no, bé.
Va haver una menció especial per Tigre Callejero, que, si no m'equivoco, és de l'Ivan Molero, també, no?
Molero,
per l'efectivitat han dit en les escenes d'acció. Jo diria que el Molero és el que més li agrada, no? L'acció, al final, en els seus curts...
També,
sempre, no?
També és un premi molt ben atorgat, almenys en la meva opinió. De fet, quan vam sortir, va ser una de les coses que vam remarcar.
Sí.
I parlant, perquè hi havia part de l'equip allí, parlant després de la projecció, resulta que és que la gran majoria dels que participaven a les baralles eren stunts, que es dedicaven a fer això... substituint actors coneguts en altres pel·lícules, perquè realment les baralles veien molt, molt realistes. La veritat és que la pel·lícula aquesta de Tigre Callejero a mi també em va sorprendre favorablement. És molt en la línia de Justícia de Carreró. I jo estava... Bueno,
L'Elias discrepa, eh?
El concepte potser sí, però...
I em va sorprendre positivament perquè quan va parlar l'equip al principi, un d'ells va dir una cosa que em va enfonsar, que es va dir que era una pel·lícula gamberra. I lo del gamberra ve a ser lo de ideal parejas en els anuncis de pisos, que vol dir fulo. Pues normalment quan una pel·li diuen que és una pel·li gamberra, vol dir que no valdrà res. I jo amb aquest ànim anava a la projecció. Però la veritat és que em va agradar. Perquè és això, molta acció, el tipus de pel·lícula que...
És la seva primera pel·lícula, oi? Vull dir, ell ha fet molts curtmetratges que els hem anat veient així a diferents festivals, però aquest és el seu primer llarg.
Sí.
Vull dir, això es nota el bagatge anterior?
Sí. Aniria una mica amb la línia del... Oi, m'ha passat una cosa molt bèstia, em sembla que, que és, que també era d'un que anava penjant els malfactors que anava trobant pel carrer. Doncs una mica seria en la línia d'aquesta, amb un propòsit específic, que buscava aquell gàngster concret que vol dominar la ciutat per un motiu concret, que tampoc desvetllarem, però molt bé. I una banda sonora també molt adient en el que és la coreografia de les baralles.
De fet, també ha guanyat el Premi Millor Banda Sonora,
sí.
Que és la que sentíem al principi de la secció. Vull dir que doncs acompanya molt bé i et dona a pensar, no, de què va la pel·lícula també. A veure, curta el Premi a Millor Curtmetratge... M'aixeco i aplaudeixo. Llengua amb tàperes. El vaig veure a un altre festival, em va agradar molt, no va guanyar, em vaig frustrar i ara que veig que s'han portat el premi estic com més tranquil·la ja.
A veure,
em vaig divertir molt.
Llengua amb tàperes. Llengua amb tàperes, molt bé, perquè és una història, tot i que és de zombis.
Molt actual, no?
No, però a més és molt fresca, amb un conceptualment molt ben treballada. La pàtina aquesta del llenguatge amb mallorquí, que té un encant especial, aquella senyora que explica com fa el plat i enrere, de certa manera, el propietari del bar. I molt bé, la veritat és que sí, un premi merescudíssim.
Jo he dit actual perquè, depèn de com l'agafis, pot ser una reflexió també del moment d'ara, no? Hi ha virus, no hi ha virus? Hi ha zombis dolents o els zombis són bons? Podem viure amb els zombis? Podem no viure amb el virus, no? Jo la vaig veure una mica amb aquesta mentalitat, eh? Potser és perquè estic molt immersa en aquest tema, però...
És que portem un anyet.
Vaig fer aquesta lectura i vaig trobar que tenia aquest sentit de l'humor, doncs també és d'aplaudir en el moment actual. El premi al millor director de curt va ser per Diego R. Avalle, per Canibalismo.
Aquí, ja ho hem parlat abans, no ens posem d'acord. No, és un curt que no ens va arribar i el premi no l'entenem gaire.
Sí, jo tècnicament no hi entenc. O sigui, potser la va dirigir i s'ho mereix totalment, no? Però a mi, és que el curt és... A veure, és una adaptació d'una obra d'un escriptor gallec, però és que és molt pla. O sigui, és com si fos un documental. O sigui...
Potser era l'objectiu, no?
Potser sí, però llavors potser no estava ben categoritzat. Mm-hmm. Perquè, no, està ben fet i sí i tal, però, bueno, és la filmació d'un esdeveniment. Però no es veu ni objectiu, ni... No sé. A mi, bueno, potser si ja no ho he sabut veure, però a mi no em va arribar.
I què opineu del guanyador del Premi de la Crítica Millor Curt, Dardar, que també ha sigut el gran guanyador de tots els festivals de l'estiu?
Dardar és allò que dius, el mires... I fins que no tens una estona que el pots pair una mica, dic, què és el que he vist? Què és el que he vist? Perquè...
Jo està... que ja l'he vist quatre cops, quatre festivals diferents.
Però trobo que està molt bé el concepte del blanc i negre i de remetre el cinema mut a boca una cosa més atemporal, més de llegenda, d'un entorn rural amb més analfabetisme, potser, amb més... I és molt sorprenent que un final... espectacular, i mentre el vas veient és allò que dius, què passa, i ostres, colpeix molt, ens va agradar molt.
Sí, no, i et genera una angoixa, vull dir, que és l'objectiu, hauria de ser l'objectiu de la majoria d'aquestes pel·lícules, o curt, i realment te la genera, o sigui que sí, molt aconseguida.
I l'últim premi que es va entregar és el Premi del Públic a Millor Curt a La Senda.
Vale, La Senda de Roger Comella, que a més, val a dir que va estar com a espectador, no es va limitar a veure he vingut per mi corto, no? Sinó que va estar tots els dies veient les filmacions. És un curt molt fresc, és el primer que vam veure i el vam trobar molt, molt, molt correcte, amb un gir final espaterrant. Vam estar parlant amb ell després pels passadissos i ens va comentar que era una càmera, un micro i llum natural, va dir, sense cap mena d'artifici més. i és la prova de que molt poc es pot arribar a fer coses molt, molt interessants.
De fet, va comentar que una mica el procés creatiu del curt havia sigut l'invers del normal, no? Que normalment tu tens una idea, llavors busques localitzacions i personatges i l'acabes desenvolupant, i aquest curt va néixer de la voluntat de fer director i protagonista, actriu protagonista, de fer alguna cosa junts en l'escenari en el qual es va rodar, que per cert és a Sant Cugat. Uh-huh. I llavors, pensant què podíem fer, després va venir la idea.
Doncs mira.
Però la veritat és que molt reeixit.
Està
reeixit.
Bé el que acaba bé, no diuen?
Exacte.
És igual per on comencem. I abans de tancar la secció, volia preguntar-vos si teniu algun fetitxe que no ha estat premiat, no? Alguna pel·lícula, algun curt que dius, mira, jo me'n vaig al festival dient que aquest és el meu curt o és la meva pel·lícula i que em sap greu que no estiguin al palmarès.
No.
Jo sí.
Sí, a veure, m'adeu.
Sí. De fet, la senda, jo coincideixo bastant amb el Premi del Públic, la senda va ser el meu curt preferit fins a la darrera sessió.
Ja sé quin dius.
A la darrera sessió, el primer dels curts que vam veure, el diumenge, era Una història de tu, de la Mònica Lulac.
Una història de?
De Azul.
De Azul.
I el vaig trobar espaterrant, perquè és molt original, la, tècnicament és molt maco, està, els colors, el muntatge, els escenaris, és brutal. La música és espectacular, la música és de Carme Gutiérrez, que és, tot i que es diu Carme, és una compositora gallega, que recorda molt The Lady in the Water, del Shyamalan, composada pel Newton, recorda molt, i la banda sonora és molt, molt bona. Jo, personalment, li hagués donat el Premi a la millor música amb diferència en aquest, i per mi és el millor curt. És una opinió personal, però molt original, molt refrescant, molt xulo.
Doncs m'encanta la passió que m'has venut aquest curt. Me l'apunto també a la llista per veure si el veiem en els següents festivals, que encara en tenim molts fins al desembre. Moltes gràcies, Elias, moltes gràcies a Amadeu per passar pels micròfons del Quimèric i ens retrobem als següents festivals.
I moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Jo no sóc friki, sóc un ogre berserker de nivell 87. L'entrevista.
El Concili Fetiller ja fa 3 anys que està actiu per donar a conèixer la mitologia catalana a través de la literatura. La iniciativa, impulsada per Edicions SEC, uneix autors, il·lustradors, creadors de jocs que estan construint mica en mica un univers en comú. Des de l'any passat, a més, també estan fomentant les publicacions individuals de cada un dels membres del Concili, com l'Atzum i els Monoculars, sense deixar de banda antologies col·lectives com la de Samaniat, dels quals hem anat parlant aquí al Quimèric. Avui volem conèixer les interioritats del Concili i ho fem aquí a l'estudi de Ràdio Sabadell amb l'Alicia Gili, que és editora d'Edicions SEC. Benvinguda.
Hola, bona tarda.
L'escriptora Alistair Myron, benvinguda.
Bona tarda, molt de gust.
I des de l'Skype, el Sergi Seusset. Sergi, què tal?
Molt bé, des de les dones.
Com va començar el Concili? No sé si va ser primer la relació d'amistat i de complicitat i després el projecte, o va ser la inversa?
Va ser primer la relació d'amistat, no? I de les cerveses, les birres, allò que surts el cap de setmana i se t'acudeixen idees una mica esbojarrades, no? Amb el Sergi això ens passa sovint, no? I després, com que tenim molt d'ànim, no, ho transmetem a més gent i la gent diu, oh, pues sí, bona idea, no? I bé, acabem amb desastre total, com és el Concili Fetiller.
Home, ja són uns quants projectes del gènere fantàstic que comencen amb cerveses. Sergi, tu també estàs ficat en més d'un, no?, que han començat amb una cervesa, no sé, això és perillós.
Normalment és el que porta el dubte d'aquestes coses, però bueno, intentem fer les coses seriosament, encara que parlem de cerveses i de patates braves, però sempre és més amè.
Les braves que no faltin.
Començar els projectes d'aquesta manera.
Clar, no sé si incorporacions com l'Alistair són des del principi o també... Com et va arribar a tu el projecte?
No, jo no vaig començar des del principi. A mi em van convocar... Jo estava sòbria, curiosament, jo estava sòbria i em van dir no, és un projecte engrescador per parlar de mitologia catalana. i diguem-ne que ara estic tancada en aquest sòtan i no puc sortir-ne.
Tu, sisplau. Ara és el moment, si vols demanar a la policia intervenció, no,
que vingui. No vull que vingui la policia. Ja estic bé, estic molt bé. Gràcies.
Això vol dir que el Concili està obert a incorporar nous membres? Seguirà creixent?
Sí, de fet, aquest any hem anat incorporant noves veus. En Samaniat, per exemple, ja es va incorporar la Ramona Soler, aquest any amb el Cercle Fetiller, en el projecte que després el Sergi us explicarà amb més detall, s'ha incorporat un nou autor, que és l'Albert Catmon, i bé, doncs estem oberts a que potser doncs, a pròxim projecte n'hi hagin nous autors i autores que proposin altres coses i que també es puguin incorporar, no?
A veure, quin requisit s'ha de complir per entrar al Concili? I també si un dels requisits és quedar-s'hi, vull dir, no sé si es poden fer...
No, es pot... A veure, hi ha hagut escriptors, escriptores que hi ha projectes que per al seu moment vital no han participat, no? I que després han tornat a reincorporar-se, no? O al revés, no? En projectes que li han agradat molt i que han tingut moltes ganes de participar, però altres projectes no els han motivat tant, perquè cada projecte té una mica la seva idiosincràsia, no? Dintre de que sigui tot en un marc del Concili Fetiller, del nostre univers literari, del grup que treballem en comú. Llavors, a partir d'aquí, doncs, les incorporacions decideixen una mica, encara que les tanquem a clau enforrellat perquè no marxin, no? Però en realitat poden decidir, no? Si un projecte, doncs, en un moment vital els crida més l'atenció o un altre, no?
I com han de ser? Perquè, clar, veiem gent de diferents edats, de diferents formacions, fins i tot de diferents gustos, no? A l'hora d'escriure i de llegir, no? Potser més amants de novel·la eròtica, altres amants de novel·la negra, altres del bizarro, no?
Sí, una mica és això, eh? O sigui, com la idea que va... La primera espurna, que va ser la que ens va començar a agradar al Sergi i a mi de treballar, era canviar el gènere fantàstic des del punt de vista de renovar-lo, no? Renovar-lo des dels seus arquetips més bàsics, que eren doncs, la imatge molt patriarcal, molt antifeminista, etcètera, etcètera, que pot tenir moltes vegades el fantàstic, sobretot el mes d'espada i fatilleria, no? I a partir d'aquí, doncs, entrar tota... el tipus de gèneres que puguin treballar, no? amb xarxa, amb aquests gèneres, amb el fantàstic en general. Però, a més, no només a nivell literari, sinó també a nivell d'altres treballs, com, per exemple, el que comentaves abans, del joc de rol, o dels il·lustradors i il·lustradores que també treballen amb nosaltres. Al final, és una feina gairebé multimèdia, no? Perquè intentem que hi hagi punts de vista i veus narratives diferents, que no són només la literària, no? Diguéssim.
Parlem del procés creatiu, perquè a mi és una de les coses que em va sobtar més al principi, quan vau començar a organitzar el Concili. Triar, per exemple, el tema d'un relat tirant uns daus, no? O agafant unes cartes d'un joc. No sé si aquests processos, aquesta manera de fer les coses, també fa que es vagi més enllà, no? Perquè al final una cosa és la idea que et pot venir a tu com a escriptor i després que parli el Sergi i l'Alister com a afectats directes, però o que et donin una pista, encara que sigui jugant, entre cometes, sempre és diferent, no?
Jo penso que és una manera de... És un joc, no? És una part del joc que et dona un primer motiu per escriure, però també és una manera que cadascú pugui recrear a partir de la seva imaginació diferents relats, però que tinguin un fil en comú, no? Perquè parteixen d'un mateix punt, d'una mateixa idea, i això et dona un lligam, per exemple, sobretot a les antologies, no? Que a vegades les antologies tenen aquest problema, no? Que pateixen de no tenir una coherència interna entre tots els relats, no? Perquè cada autor doncs, fa la seva idea. En canvi, aquesta manera de fer des d'un punt en comú el treball, doncs... fa que s'hagi creat al llarg del temps, no només en cada antologia, sinó en tot el grup d'autors i autores, doncs un univers bastant comú entre tots nosaltres. No?
Mm. Alistair, no sé si ens pots explicar una mica com és treballar per al Consell Fetiller, si aquest procés creatiu, com t'hi has vist, com t'hi has sentit?
Bueno, és una cosa molt diferent, no? Normalment, quan tu presentes relats a antologies, ja vas directament perquè el tema t'interessa. Aquí, en realitat, és com si estiguessis afiliat a un partit polític, et ve el teu director i et diu, mira, el programa d'aquest any consisteix en dir aquestes coses, i tu t'has d'espavilar per fer el discurs.
Te'l creguis o no, no?
Bueno, normalment te'l creus i l'acabes portant cap al teu terreny. Això permet que amb temes tan amplis com l'eròtic és molt fàcil, no? O sigui, cadascú té els seus gustos, tot i que he de dir que alguns companys tenen gustos molt semblants i fetitxes molt estranys que jo no volia saber, també. Però bé, a part d'això, en temes més tancats, com pot ser la fantasia èpica, per exemple, o fer fantasia a l'espai, dius que sembla com una cosa més acotada, sembla mentida, no? O sigui, que en realitat és com un repte per veure com et funciona el cervell amb pressió.
Clar, Sergi, tu ets dels que ha anat més enllà en això de portar-se les coses al teu terreny.
Va, jo penso que això és un deure vital, o sigui, instigar a anar sempre fins a l'infinit i més enllà, jugar-te-la, tirar-te al buit i no quedar-te amb el que seria més fàcil, potser amb repetir esquemes, sinó amb intentar donar-li sempre la volta i jugar-te-la. Una de les coses que sempre diem al Consell Fetiller és que l'experimentació és bàsica i aplaudim i donem més cervesa i patates braves a qui ho fa.
Amb això de les braves ja estic a punt d'escriure un relat per sumar-me a les braves, eh?
Parla amb l'Edgar, veure's.
Ah, doncs vale, ja li preguntaré, que avui no he pogut estar aquí per temes laborals, però...
Sí, exacte.
Lligat al procés creatiu també ve lligat al que són les correccions. Sabem de bona tinta que aquí no és l'editora del de tot i la resta de la gent acatant les ordres, entre cometes, exagerant una mica, sinó que us corregiu o us feu apunts i comentaris entre vosaltres, no? Això com ho porteu?
Bé, de fet, des del primer moment va haver-hi un grup de WhatsApp en el qual es comentaven els relats, es comentaven les idees, era una manera de participar tots del procés creatiu dels altres. A vegades amb idees esbojarrades, però que a vegades aquestes idees esbojarrades acabaven el relat, no? I que deies, ostres, de fet, algun autor o autora deia, no digueu aquestes coses perquè llavors l'Alícia les apunta, i després acaben sortint, no?
I és ben cert, no?
Exactament. I bueno, jo penso que és una manera molt, molt planera de fer-ho, no? O sigui, i quan arriben els relats, doncs els comentem entre tres o quatre editors dintre del grup del Consell Fetiller i mirem que tot lligui amb la idea que hem proposat i els retornem als autors i diem, bueno, doncs aquí això i allò altre. Però dintre del grup aquest de WhatsApp, doncs, tots els autors i autores ho comenten entre ells i es donen idees. Per exemple, hi ha en aquest univers, no?, que s'ha anat creant literari, doncs hi ha una construcció, no?, de geogràfica, sociològica, econòmica, etc., de tot aquest món goblin, d'aquesta galàxia cataclana, no? I hi ha, per exemple, un mineral, no?, que, bueno, que té, doncs, la seva vessant farmacèutica, la seva vessant tecnològica, la seva vessant minaire, no? Doncs aquesta setmana estan discutint de la primera vegada que la Sònia Bosch, que va ser qui va treure aquest mineral en un dels seus relats, doncs ningú havia pensat quin color originalment tindria aquest mineral. Seria com el carbó, seria com el...
Ella tampoc.
No ho havia pensat. Llavors, bueno, es va posar la idea sobre la taula i van anar dient idees. La Lister al final va proposar la idea guanyadora, crec jo, no?, d'alguna manera.
Bueno, va ser un moment de debat, però en realitat en tenim molts i amb aquest últim projecte n'estem tenint moltíssims. El grup de WhatsApp ha estat sempre molt actiu i a més és intergeneracional, o sigui, som un projecte integrat en tots els sentits. I és un espai de treball que jo fins ara, fins que vaig arribar aquí, no havia vist en altres espais, en altres llocs. O sigui, la possibilitat de que tu tinguis un relat i li puguis enviar al teu company de d'antologia i dir-li, escolta, què et sembla? O què t'ha semblat aquest personatge? O tu que saps de farmàcia, escolta, aquesta planta realment serveix o no? Doncs aquests assessoraments ens ajuden a que pues, aquest relat estigui més cohesionat i, a la més, pues, ens ajudem a millorar entre nosaltres. O sigui que és un treball cooperatiu bastant general. I també una bogeria, no? Com comentaven. O sigui, si no t'agrada el WhatsApp, no, el concili no és per tu.
I de fet, això també fa que el lector, que us hagi anat llegint des del principi fins ara, també vegi una evolució i també vegi com aquest univers es va fent gran, no? Perquè fins i tot, no?, de dir, he vist una idea en el llibre del Sergi i després la veurem en el llibre de l'Alister, o no, que comentàveu, no? Que no té necessàriament que ser el mateix escriptor que ha ideat una cosa, sinó que tota la comunitat se'n beneficia, no?
Sí, una mica és el que deies al principi, no? O sigui, de les primeres antologies ha anat creixent al món i aquest univers l'han anat creant tots els autors, però fins i tot doncs, ja han començat a sorgir doncs, llibres, novel·les individuals com és l'Atzum o com és el Cor de Gel, no?, que tenen el seu naixement en aquest univers Goblin, en aquest univers Cataclà, i jo espero i penso que en sortiran més, no? O sigui, el projecte que estem treballant ara, que és el Cercle Fetiller, doncs és una nova ontologia que fa créixer aquest univers, que farà créixer, que estem doncs, això, doncs, treballant-lo molt en comú, però ja abans de tenir-lo a impremta, no? Abans d'acabar-lo, perquè tot just estem ara treballant amb ell i l'estem cohesionant, ja van dient, ei, però jo ja tinc una idea per fer un spin-off per aquí, per fer un spin-off per allà, que jo a vegades també em fa por, perquè penso, a veure, com ho agafo tot això, no? Però sí, sí, sí.
Que el Sergi ens havia d'explicar, no?, aquest projecte en què esteu treballant, Sergi, en què consisteix i quan el podrem tenir a les mans?
Tenir-lo esperem que per Sant Jordi de 2022, perquè realment sempre que amb el Consell Fetiller hem publicat una antologia la fem coincidir amb aquesta data assenyalada, no? Perquè per nosaltres és com una festa i també l'oportunitat moltes vegades de trobar-nos en persona, més d'on venim, no?, de la Covid. L'últim Sant Jordi doncs, va ser una miqueta així i aprofitem aquesta avinentesa per fer-ho. El nou projecte veu molt d'aquesta voluntat de construcció conjunta, no?, que portem treballant des del 2019. I volíem fer una mica, pues, com es diu això, de rizar el rizo. La voluntat, sabem que tenim unes bases que ja estan posades, és com un edifici que estàs construint, però té molts tentacles. Llavors, amb el nou, volíem retre una mica de... Pues sí, d'homenatge a lo que era el cercle Lovecraft, no? Tu saps que
és que quan has dit tentacles s'han sentit riures a la sala i dic, ja veig per on va, ja veig per on va.
És que tot és molt tentacular. El Lovecraft, diguem, tothom sap qui és i el cap visible de lo que era l'horror còsmic, però darrere d'ell també hi havia un cercle anomenat Lovecraft, no? Amb el Howard, amb el Clark Aston Smith i altres escriptors que van agafar els conceptes que donava el Lovecraft i ells van idear propis relats, pròpies novel·les, o fins i tot només agafaven conceptes, personatges, deïtats, i els utilitzaven per fer les seves pròpies... O sigui, per ficar-los dintre de la seva pròpia feina, no? I la voluntat del concili, en aquest cas, era fer el cercle Fetiller. O sigui, seguir una mica l'estela d'aquest cercle Lovecraft per adaptar-ho a la nostra pròpia mitologia i cosmogonia que estem muntant, i fer una antologia d'horror còsmic cataclana.
Home, déu-n'hi-do que comencem amb la mitologia catalana pura i dura i ara ja ens anem a Lovecraft i les seves derivacions que el Sergi ja ens apuntaven a l'Atzum i als monoculars. Vull dir, no sé si el dia que us hi vau posar creieu que arribaríeu aquí o ha estat un procés natural que ha anat sorgint així.
Una mica ha estat un procés natural, suposo, perquè alguns de nosaltres ja ho teníem dins, no? O sigui, que va sorgint. Una mica és el que deies tu al començament, o sigui, quan t'arriben els relats, doncs un relat és més bizarro, un altre relat és més romàntic, un altre relat és més de gènere negre, Però després, a mesura que des de la primera antologia que vam fer amb Arcana o Masmorres, no? Hem anat veient com, per exemple, el Ferran Armengol, que fa relats més clàssics, no? de rondalla, doncs ara cada vegada és més bizarro, no? Per exemple.
O, ha evolucionat també.
L'Edgar, que precisament és el procés el que li agrada més fer les coses esbojarrades i tal, en el seu últim relat a Samaniat, en canvi, feia un estil molt més com el Ferran, no?
O sigui,
com que, diguéssim, tots ens anem influenciant els uns als altres, llavors és una evolució, jo penso que era una evolució una mica que havia de caure, no?, d'alguna manera, perquè dintre del grup d'autors i autores hi havia gent que li agrada molt el Lovecraft i tot lo tentacular, i llavors, doncs, de... Igual que també, per exemple, el gènere eròtic, no? És un gènere que també ha anat cridant, no? D'alguna manera, i ha anat sorgint molt entre tots plegats, no? I acabem, doncs, fent un equilibri i una xarxa de gèneres i d'escriptors, no?
A part del que és el Cercle del Concili, que esteu treballant de cara a l'abril, com comentàveu, fora de micro comentàvem que també teniu altres novetats, no? Perquè, per exemple, l'Alister ens presenta una novel·la d'aquí molt poc, no?
Sí, això sembla.
Jo la miro, vinga, explica'm.
Sí, clar que sí. Jo he vingut aquí a parlar del meu llibre.
Exacte, exacte.
Bueno, sí, en teoria, d'aquí a una setmaneta o així començarem prevenda de Sabres de Sal, que és una novel·la que se surt una mica, no? O sigui, ara estàvem parlant molt del Cercle Falatiller i de crear mons en conjunt, i aquest és un món enorme, no? Però en realitat és totalment al marge. O sigui, mentre que Atzum o Cordagel són novel·les que sí que veuen d'aquest univers fatiller, aquest altre meu és com un bolet, no? Diguem-ne, està més a prop de fantasia fosca tradicional pel seu context, o sigui, és una història d'aquestes característiques. I també és veritat que si no hagués estat per aquests fatillers jo m'hauria sentit molt sola, perquè a Catalunya coses d'aquestes no n'he trobat gaires escrites en català. O sigui que no sé si serà pionera o no aquesta
novel·la.
O sigui
que vens a sentar un precedent,
Tampoc no m'atreveixo a dir-ho, no? Si serà un precedent o no serà un precedent.